Catalunya Informació.
La una del migdia. El Gremi d'Editors pronostica un gran Sant Jordi, d'una banda, pel bon ritme de vendes d'avui, i de l'altra, perquè l'últim any el sector del llibre ha estat en auge, amb una xarxa de llibreries molt potent i la categoria infantil també en clar ascens. El balanç definitiu el faran al vespre, quan estiguin a punt de tancar les parades i es faci públic també el rànquing dels més venuts. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la festa de Sant Jordi com a sinònim de diàleg, entesa, prosperitat i fraternitat. En una declaració institucional des del Palau de la Generalitat, Illa ha animat la ciutadania a participar en la diada per enfortir aquests valors. Ja s'ha obert la capella ardent del Papa Francesc a la Basílica de Sant Pere del Vaticà. El fèretre presideix l'altar i milers de fidels fan cua per donar-li l'última adéu. La vetlla s'allargarà fins divendres i dissabte es faran els funerals. Reunió a Londres entre membres del govern d'Ucraïna i representants dels Estats Units i diversos països europeus per plantejar un alto al foc. La Casa Blanca pressiona perquè les parts cedeixin territoris per avançar cap a un acord. Zelensky rebutja renunciar a les zones sota control rus, com pretén el Kremlin. L'expresident espanyol, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, aposta per aprofundir en el reconeixement nacional de Catalunya i posa com a límit la independència. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, també ha allunyat la possibilitat d'una trobada imminent entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont. Sumar endureix el to amb el PSOE. Després de l'anunci d'augment de la despesa en defensa, ara reclama que cancel·li un contracte de compra de munició a Israel. El govern espanyol s'havia compromès a no adquirir més armes israelianes, però avui ha transcendit aquest nou contracte que s'hauria formalitzat fa tot just una setmana. La Comissió Europea multa Apple amb 500 milions d'euros i Meta amb 200 milions per incomplir la llei de mercats digitals europea. Les dues primeres sancions contra grans tecnològiques sota la nova normativa arriben en plena guerra arancelària engegada pels Estats Units. El petit de Cal Eril torna 3 anys després. La banda liderada per Joan Pons ho ha anunciat coincidint amb la diada de Sant Jordi. El nou treball, que es diu Eril, 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 es publicarà a les principals plataformes el pròxim 9 de maig i deixa pel juny la presentació en els primers concerts. Els esports en titulars.
El Barça torna a tenir una renda de 7 punts sobre el Madrid a falta del que facin avui els blancs al camp del Getafe i fa un pas més cap al títol de Lliga després de guanyar-hi el Mallorca. L'Espanyol s'allunya encara més del descens després d'esgarrapar un punt al camp del València i ara ja té 8 punts de marge sobre les últimes posicions. I el Barça de bàsquet s'estrena aquesta tarda al play-off de quarts de final de l'Eurolliga, jugant a la pista del Mònaco. L'eliminatòria és un màxim de 5 partits i qui la guanyi es classificarà per la Final Four.
I aquesta tarda, el que resta del dia de Sant Jordi, serà assolellat, amb nuvolades al Pirineu i nord-est, amb algun ruixat local. La temperatura màxima va cap amunt, valors a molts indrets que estan entre els 18 i els 24 graus. Passen 4 minuts de la una.
Catalunya al dia, amb Quim Balaguer.
Riuades i riuades de gent omplen des de fa hores els carrers de pobles i ciutats de Catalunya que bullen en aquesta festa de Sant Jordi, que tot i ser jornada laborable, és una de les poques dates que uneixen i posen d'acord tothom. És el dia de passejar, tafanejar per les parades i llibreries, fer la cua per aquell escriptor o escriptora que volem que ens firmi el llibre i regalar o rebre una rosa ben vermella. És el dia que tot Catalunya batega al mateix ritme. Des dels populosos carrers de la Superilla de Sant Jordi de Barcelona, on costa avançar un metre, fins al racó més petit del Principat. Una comunió, en definitiva, on tothom té cabuda i que turistes i visitants de fora es miren amb sorpresa, embadalits, amb admiració i segurament amb un punt de sana enveja. Cap al vespre arribaran les inevitables xifres mercantilitzadores portades del dia, amb les llistes dels més venuts, els autors que més han firmat, o les milions de roses despatxades. Però llistes i estadístiques al marge, deixeu-vos guiar pel vostre gust, compreu els llibres que realment vulgueu llegir i gaudiu sobretot d'aquesta jornada, que un any més ens defineix i ens enorgulleix com a país i com a poble. En una paraula, com a catalans. Només un drac, sota la forma de pluja, vent o pedregada, podria gosar pertorbar una festa com la d'avui. Però, com ja ha passat altres vegades, ni així se'n sortirà. A la Catalunya al dia el fem el David Badia, l'Imma Matas i en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Avui us parla en nom d'ells, Quim Balaguer. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
La Diada de Sant Jordi omple de gent els carrers arreu del país. El bon temps, i que sigui un dia feiner, ha ajudat que les parades de llibres i roses acumulin compradors i tafaners. El Gremi de Llibreters de Catalunya, de fet, ja ha confirmat, fregant-se les mans, que la jornada avança amb molt bon ritme. I ha parlat des de la carpa del 3CAT al Passeig de Gràcia de Barcelona, Marc Garriga.
Bon dia, Maria Marín, el secretari tècnic del Gremi, ha explicat a Catalunya Informació que els carrers són plens de gent perquè llegir està de moda.
Quan acabi la jornada ho explicarem, però sí que és veritat que tot l'any passat va ser molt bo a nivell de vendes. També han augmentat en pràcticament totes les franges els índexs lectors. Hi ha una moda de llegir, està molt bé totes les franges. L'infantil ve molt potent i a reivindicar-lo. Tenim una de les xarxes de llibreries més denses d'Europa i cada cop n'hi ha més, i no només a la ciutat de Barcelona, sinó arreu del país. I jo crec que això està creant un brou de cultiu molt bo que fa que la lectura sigui important sempre i arreu, i per tant el dia de Sant Jordi esclata en una festa.
El balanç definitiu el faran al vespre de com ha anat la jornada, quan estiguin a punt de tancar les parades i es faci públic també el rànquing dels més venuts. De fet, Marina ha apuntat que el gruix de vendes, com que és dia feiner, es farà a la tarda. Al centre de Barcelona la polèmica pel copagament de les parades aquest any ja no ha existit i s'han fet, això sí, modificacions en aquesta superilla per esponjar la gent.
El que hem fet és ampliar una mica diagonal, guanyar un transversal cap a Pau Claris a Mallorca, no tant per créixer, sinó per fer-ho menys dens, perquè tot i fer-ho més dents i ocupar més metres per ser els mateixos, ja veieu les dificultats. No? Intentem fer-ho el més amable possible i incidir el menys possible a la ciutat.
Un èxit que s'està vivint al centre de Barcelona, però que es pot traslladar a tot arreu del país.
Arreu. Ahir vèiem a les notícies un reportatge sobre Vic, que deu ser la ciutat amb més llibreries de Catalunya, i després tota la demarcació de Girona és molt espectacular, però fa una hora m'explicaven que Tarragona també està anant molt bé i estem aplegant des de Catalunya. I els dies previs han estat molt bons i el fet de la Setmana Santa molt enganxada fa que es reparteixi molt el territori del Sant Jordi. I això és molt positiu.
Per tant, esperarem el balanç que faran cap a 9:15 del vespre i sabrem aleshores si aquesta jornada d'avui és una nova jornada de rècord.
Encara hi ha temps perquè les xifres pugin i pugin molt. Gràcies, Marc Garriga, molt bon dia.
Bon dia.
Tornarem d'aquí una estona a la carpa del 3CAT, al centre de Barcelona. Ara ens movem pel país i comencem a Girona, perquè hi ha molt d'ambient a aquesta hora a la plaça Catalunya de Girona i al seu entorn, que és l'epicentre de la celebració de la Diada a la ciutat. S'hi apleguen més de 140 parades de roses i llibres i també de les entitats de la ciutat. La jornada ha començat amb el tradicional esmorzar literari que ha plegat els autors locals. Anem, doncs, cap a la plaça Catalunya de Girona. Núria Paraire, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, Quim.
Núria, com va la recerca de llibres aquí?
Doncs mira, hi ha moltíssima gent i ens estem trobant, he de dir, bastants indecisos que en el que portem aquí de matí. La sort és que en un dia com avui doncs, es pot triar, remenar, deixar-se aconsellar entre, com deies, aquestes 144 parades que hi ha. Per tant, sentim una mica del que ens ha dit la gent que està buscant llibres.
Jo compraré La Trena. Bueno, és el que vull comprar, perquè la mama me l'ha recomanat. Jo li regalaré una meva amiga.
Jo també, companyes de feina, s'han de cuidar.
Estic entre dos. Espera't, que ara m'he descuidat el nom.
Saps quin llibre parla?
No, no en tinc ni idea. Sé que m'ha dit entre dos o tres, perquè no vol rosa, ella vol llibre.
L'última vegada que penso en tu.
Per aquest matí hem buscat per les netes. Sí, per les netes el tenim la prioritat. Perquè tenim unes netes que, si no llegeixen quatre llibres a la setmana, no en llegeixen cap. És com un accident, això. I m'han aconsellat La porta dels tres panys. M'han dit que era tan maca, però una nena de 9 anyets.
També hem parlat aquí a Girona amb la portaveu del Gremi de Llibreters, la Carme Ferrer, tota una veterana, que posa molt en valor que hi hagi escriptors gironins que s'hagin quedat aquí a signar. I no ha volgut avançar-nos res dels més venuts, però sí que ha parlat d'altres llibres. L'escoltem.
La gran sort que tenim aquí a Girona, que molts dels escriptors i escriptores s'han quedat aquí. Teniu massa força als mitjans, llavors només es venen els llibres que diguem. I crec que hem de donar oportunitat a tots els llibres. També tenim el deure de ser prescriptors de llibres i quan t'agrada un llibre, encara que no sigui que hagi sortit fa 15 dies, doncs que també el puguis aconsellar als teus clients i amics.
No em diguis que ja sé que no vols els grans títols ni els grans autors, però has venut algun llibre que t'hagi sorprès?
Mira, ahir a la tarda que vaig estar aquí recomanant llibres, me demanaven clàssics, o sigui, me varen demanar Orgull i Perjuïci, Frankenstein i gent diferent.
Tu ja te n'has quedat algun aquest any?
Sí, Cuida d'ella, que és el Premi Concurs. M'ha encantat.
Perfecte, doncs moltes gràcies.
Gràcies a tu.
I després, com us dèiem, autors locals, en veiem signant aquí a la plaça de Catalunya de Girona. Veiem Carles Sala i Vila, que és escriptor de literatura infantil, i també veiem Cesc Cornet, que és autor del llibre On és la Júlia. Hem parlat amb ell i ha valorat que els actors mediàtics doncs, avui també tinguin el seu espai.
Al final és el dia dels llibres, és el dia de gaudir de la gent, dels lectors, siguis mediàtic o no siguis mediàtic, signis 10 llibres o en signis 500. Al final és això, gaudir el teu dia, viure'l i això, i el contacte directe amb la gent.
I el dia ha començat ben d'hora amb l'esmorzar habitual literari que organitza el Departament de Cultura aquí a Girona, que aquest any han dedicat a l'escriptor, historiador i polític Joan Domènech i Moner, que va morir ara fa 2 anys.
I bravo per aquestes netes que llegeixen 4 dies a la setmana, 4 llibres a la setmana. Gràcies, Núria Paraire, bon dia.
Vinga, adéu, bon dia.
I a Lleida, aquest Sant Jordi, ara com ara, és, ens diuen, un dels més multitudinaris que recorden el carrer. Aquest migdia ja costava caminar entre les parades de la Rambla de Ferran i Francesc Macià. Estela Busoms, bon dia.
Hola, Quim, bon dia.
Un emplaçament que es manté i amb gran èxit com a epicentre de la Diada aquí, a la capital del Segrià.
Sí, ho és des de la pandèmia i es manté després que llibreters i floristes rebutgessin la proposta inicial de la Paeria de traslladar la celebració al Parc dels Camps Elisis, que és a l'altre costat del riu, per esquivar les obres que es fan a una part de la Rambla. Aquest és un espai molt gran, finalment tothom s'hi ha pogut encabir i finalment no hi ha hagut canvi i ja fa unes quantes hores que això és un veritable formiguer de gent. Ens diuen que aquest matí l'afluència ja ha sigut com de l'hora punta de la tarda. Molts escolars també, és evident, fins i tot d'escola les bressol, els més petits, sobre un carretó que arrossegava la Núria, que és la directora de la llar d'infants Tic Tac.
És el que dèiem, no? Ara els nens diem, heu de sortir a comprar roses, però llibres, contes, també són molt importants, perquè així doncs, descobriu novetats, tant llibres de naturalesa, com de la mateixa Diada de Sant Jordi... Bueno, és introduir-se en el món de la lectura, de ben petitets.
Escolars de totes les edats, també ens hem trobat aquest grup de primer d'ESO de l'Escola Minerva.
Vosaltres llegiu habitualment?
Sí.
I de què van aquests llibres? Què és el que us agrada que us expliqui?
D'aventures.
I remenant llibres, una parella que ha vingut des de Binèfar, a l'Aragó.
O sea, yo ya he estado varios años y me parece muy guay porque hay muchas paradas.
Y disfrutar del ambiente de un día tan bonito a nivel cultural.
També aquest és un dia molt intens per als autors de Ponent. Un nom propi és el de Jordi Pàmies, poeta de Guissona, que publica amb 87 anys la seva primera novel·la, La claror de la neu, ens en parlava a Catalunya Informació.
Hi trobarà aspectes de la política de just a l'acabar el segle XX, que canvien una mica respecte a l'actualitat, però hi trobarà també preocupacions molt d'ara. La qüestió religiosa, la qüestió política en general, se posa que ho diran, que en Jordi Pàmies està acostumat a la poesia, perquè aquesta prosa té un rerefons poètic.
I també sorpreses en un dia com avui, noms gens mediàtic, com el de Montse Torres, debuta del tot a Monatges, una reflexió sobre la jubilació que està tenint força sortida gràcies al boca a orella.
Moltes persones han pensat, segurament, se n'han adonat d'aquest fet, de la invisibilitat al que el sistema que tenim muntat els vol condemnar, i això ha provocat una certa identificació d'alguns lectors.
Per cert, que una altra autora avui de les més sol·licitades és Marta Loss, que presenta la tercera novel·la negra, Culpables.
Estela, ens has dit Jordi Pàmies, 87 anys, eh?
87 anys, ha escrit un munt de poemaris i ara debuta com a novel·lista amb La claror de la neu.
Ens demostra que mai és tard. Gràcies, Estela, molt bon dia.
Molt bon dia.
No té 87 anys en Manel Sastre, que ens espera a Tarragona, perquè la Diada de Sant Jordi omple aquesta hora la Rambla Nova de la ciutat. Milers de persones remenen llibres i compren roses a les més de 130 parades que s'hi han desplegat. I allà, a la Unitat Mòbil, a la Rambla Nova, la Unitat Mòbil amb Xavier Espel i amb Manel Sastre. Manel, bon dia.
Hola, bon dia, aquí. M'espero arribar-hi, sí.
Esperem que sí, tots ho desitgem. Al llarg del dia aquí s'hi podran veure escriptors locals signant novetats, oi?
Sí, ja els hem pogut veure, de fet, tombant per alguna de les principals parades d'aquí de les llibreries que han portat milers de llibres que s'estan venent a aquesta hora a bon ritme. I és que això és un formiguer de gent a aquesta hora. És una de les hores punta del dia aquí a Tarragona. Una de les que ha firmat és una clàssica de Sant Jordi aquí a Tarragona, la Margarida Aritzeta, que aquest any presenta L'or de les ànimes. Una novel·la negra amb alguns nexes amb fets reals.
La Mireia Blasco és una sergent jove de Mossos d'Esquadra i li toca un cas pelut, que com és intentar resoldre perquè han trobat mort un capellà despullat una nit tòrrida d'estiu.
Aquí, durant el matí, moltes escoles de la ciutat han omplert la Rambla, barrejant joves i també veïns de la ciutat, que triaven entre muntanyes de novetats i clàssics.
Pues estic mirant llibres pels meus nets.
Doncs jo estic buscant llibres relacionats amb el món del còmic i de les pel·lícules que surten de Marvel, DC, Batman i aquestes coses així.
A mi el que m'agrada sobretot és terror i ciència-ficció. El meu autor preferit és Stephen King i em val qualsevol llibre d'ell.
Jo he trobat un llibre per a la meva germana i després he trobat un altre per a mi perquè l'estava buscant des de fa temps. Ara estava pensant ja en comprar ja les roses.
I veient la gernació en aquesta hora, els llibreters com l'Oriol Piques o la Gertri Atzarà creuen que aquest serà un Sant Jordi de rècord.
Sí, jo crec que aquest serà dels millors Sant Jordis. El fet aquest d'haver tingut Setmana Santa enganxada a Sant Jordi, doncs crec que fa que avui tothom surti al carrer.
El bo del Sant Jordi és que és tan variat, que això és el bonic, que cadascú agafa coses molt diferents i que al final del dia veus les parades que han baixat totes les piles. No ha baixat només una pila, han baixat totes.
I a les parades de roses també tenen el mateix optimisme. Enguany hem vist menys roses de colors i una aposta clara per la vermella, la clàssica, i per composicions premium.
Nosaltres creiem que tornarà a ser una molt bona diada.
Super emocionades i contentes de formar part d'aquest dia tan important. Amb moltes ganes de veure a molts enamorats.
Nosaltres treballem molt la flor preservada, amb cúpula, amb gerros, bueno, diferents tipus de presentacions, perquè es diuen que és la flor eterna.
A més de les 130 parades que hi ha aquí a la Rambla, avui s'han previst activitats curioses aquí a Tarragona, com la d'aquesta tarda que es farà al Teatre Tarragona, un hospital de llibres per reivindicar la importància de les cures a través de la lectura i de la reparació dels llibres. I aquesta jornada es tancarà, com és habitual, amb dos clàssics, la ballada de sardanes de la plaça Verdaguer i l'actuació castellera de les quatre colles locals a les 8 del vespre.
Que no faltin els castells tampoc. Gràcies, Manel Sastre. Bon dia.
Bon dia.
Ara passen 3 minuts d'un quart de dues. Fem una pausa en el relat d'aquesta jornada de Sant Jordi per obrir l'àrea de servei. I el primer que fem és interessar-nos per la situació de la xarxa viària del país. Celia Quintana, molt bon dia.
Bon dia, Quim. Doncs la xarxa viària del país va força bé globalment. Hi ha aturades puntuals a la C55 a Castellbell i al Vilar de Sant Itxut per una topada que hi ha hagut. La ronda litoral de Barcelona de Fòrum a la Barceloneta amb trams de retenció sentit Llobregat a Can Tunis i a Bonpastor sentit Besòs, però avui al centre de les ciutats de Catalunya es troben ocupats per llibres i roses, tal i com aneu escoltant, i a Barcelona hi ha tallat el trànsit al centre de l'Eixample entre la Diagonal Pau Claris, la Gran Via i Balmes, també tallada la Rambla i un tram de Gran de Gràcia, i només es pot circular pels carrers perimetrals i pels carrers d'Aragó i de València i la Gran Via de les Corts Catalanes. De fet, el volum de circulació que hi ha hagut al voltant d'on ha sigut superior, per bé que s'ha anat circulant en el decurs del matí, recomanem accedir-hi a la tarda també amb metro o a peu, i de fet el metro mantindrà tot el dia el número de convois que circulen habitualment en hora punta per poder encabir més passatgers. Pel que fa al transport públic, doncs fa uns minuts que tenim bones notícies perquè ha quedat restablerta la línia R3 de Rodalies entre la Molina i Planoles. Feia 4 hores que es trobava tallada, més o menys. Tècnics de DIF han pogut resoldre l'avaria que afectava el sistema d'electrificació entre totes dues estacions. De mica en mica es recuperaran freqüències i horaris.
I avui, més pendents que mai del cel, de moment, algun nuvolet a Barcelona. Sapiguem quina és, però, la previsió completa amb el Francesc Mauri. Bon dia.
Migdia i tarda de sol a moltes comarques, però no tot arreu. El que són les comarques bàsicament gironines, Pirineu i Prepirineu. També intervals de núvols, nuvolades aquesta tarda, i no es descarta algun ruixat, alguna tempesta de caràcter local. Demà i demà passat temps tranquil, tot i la presència d'intervals de núvols. I la temperatura, que avui la màxima puja de cara a les pròximes hores, demà i demà passat pujarà més, d'una manera més clara. Avui, per exemple, la forquilla més habitual de les màximes entre els 18 i 23 o 24 graus.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Passen 5 minuts d'un quart de dues. Hem fet un recorregut ja per Girona, Lleida i Tarragona. Ara tornem a Barcelona, perquè en aquest dia de Sant Jordi, de tant èxit, a Barcelona molts autors estan firmant llibres amb llargues cues. És el cas de Xavier Bosch i Xavier Sala i Martín. Anem cap al centre de Barcelona. Montse Camps, bon dia.
Bon dia, Quim. Mira, la passejada que hem fet pel Passeig de Gràcia, moltes cues, com deies, davant autors com Xavier Bosch, que presenta Diagonal Manhattan i que ens explicava que viu així el seu gran èxit.
És un miracle que et demanin signatures si no ets l'Alexia Putellas, l'Aitana o la Batguial, però que els escriptors ens vulguin que els dediquem els llibres, home, és un dia de gairebé miraculós.
O Xavier Sala i Martín, que firmava al costat de Pablo Iglesias, també molt sol·licitat pel seu llibre Enemigos Íntimos. Sala Martín signava sense parar davant un públic molt divers, el seu Entre el Paradís i l'Apocalipsi, un públic que, per fi, diu, li posava cara.
Perquè quan tu escrius un llibre, sempre visualitzes el lector, no? Però no intentes pensar què és el que voldrà llegir, què és el nivell que tindrà per poder-li explicar en el seu nivell i no en un altre, però no li veus la cara, no? I avui és el dia que finalment, no, identifiques les cares que tu has pensat.
I al costat d'autors i llibreters, editors com Emili Rosales, director editorial de Grup 62, que ens feia aquestes previsions.
Mira, serà un Sant Jordi extraordinari. En realitat és la celebració d'una cosa que està succeint durant tot l'any. Des de fa 3-4 anys veiem com la lectura creix, com la venda de llibres creix, i això que ja passa durant tot l'any, que el llibre s'ha convertit en un espai de tranquil·litat, de plenitud, de poder estar amb un mateix, amb un món que va cap al pessimisme. En canvi, el llibre és un oasi.
Molts autors, doncs, des de Marta Oriol a Borja de Riquet i també un dels pocs escriptors internacionals d'avui, el francès Pierre Lemaitre, que ens deia, Quim, textualment, que esperava sobreviure aquest dia.
Molt bé, Montse Camps, moltíssimes gràcies, bon dia.
Bon dia.
Xavier Sala Martín i Xavier Bosch, dues estrelles de l'Star System Literari Català, però que avui han de conviure en un univers de parades i paradetes que hi ha aquí avui al centre de Barcelona, sobretot entre el Passeig de Gràcia i la Rambla. I allà l'ambient a aquesta hora és d'èxit total. Anem a confirmar-ho. Montse Mas, bon dia.
Hola, bon dia.
És així, sí, doncs, és així?
És així, el bon temps i la gran afluència de gent als carrers de la ciutat alimentada. Pel fet que avui sigui un dia feiner, doncs fan preveure que aquesta tornarà a ser una diada de rècord. Així ho creu Sonia Hernández, que avui viu el seu primer Sant Jordi com a consellera de Cultura.
Jo crec que té molt bona pinta, m'aventuro a dir que serà un gran dia. És el dia feiner més festiu de l'any, no? Perquè, doncs, si treballem, no? Doncs, busquem aquest espai per sortir. I aquests dies jo he vist les llibreries plenes i han avançat, no? A mi em fa l'efecte que ha de ser una jornada avui molt plena.
El que sí està ple, com deies, des de mig matí és el centre de Barcelona, tant la Rambla, que està en obres, com la Superilla del Passeig de Gràcia. Són grups d'escolars, d'amics, famílies, turistes, veïns de la ciutat i gent de fora, i parelles d'enamorats com aquestes que sentireu. Una de jove, que viu el seu primer Sant Jordi, i l'altra jubilada, que ara pot disfrutar com mai de la festa.
Sí. Jo soc d'Olot i...
Jo de Mallorca. Molt bé, jo m'encanta aquest dia. Molta gent, però és molt guapo aquest dia.
A mi també m'agrada molt aquest dia, sobretot per passar en parella.
Realment és un encant perquè mai havia vingut a Barcelona al dematí a passejar. Som de Sabadell, per tant no era possible. I, esclar, avui això és un plaer. realment és un plaer.
I com marca el dia, moltíssimes roses, com les que s'han endut des de primera hora el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i un veí de la Rambla.
Pel marit, per la família, pels amics, per una mica per tothom. Sí, sí, a la Rambla de Barcelona, a les Carolines, de tota la vida.
De sempre.
Sí, a mi sempre m'agrada sorprendre la meva dona que es llevi amb la rosa i el llibre. I avui hem quedat per esmorzar amb una amiga, per tant, també tindrà una rosa.
I, esclar, els altres grans protagonistes del dia, els llibres i els lectors que busquen les signatures dels seus autors preferits intercanvien recomanacions.
Estem fent cua per la Irene Morales. Bueno, és una escriptora espanyola que escriu sobretot ciència-ficció i acaba de treure l'últim llibre d'una trilogia que es diu Larga vida al rei. Bueno, és una autora que està en creixement, sí.
Que jo recomano un còmic que ha sortit ara d'una adaptació de Maricel, de Yelmo Editorial, superbona. Si tinc unes ganes de comprar-ho i que m'ho firmin, uah.
Amb aquest ambient, doncs, Quim, tot apunta a un Sant Jordi de llibre.
Doncs moltíssimes gràcies, Montse, bon dia.
Bon dia.
Doncs potser fent cas a aquesta lectora que recomanava aquest còmic de Maricel, us expliquem que un altre punt neuràlgic a Barcelona per Sant Jordi és, des de ja fa uns quants anys, el passeig de Sant Joan. Allà s'hi concentren les parades i els autors de literatura infantil i juvenil i de còmic. I ha anat a visitar-ho la Valèria Obreda.
Bon dia. Les voreres del passeig de Sant Joan són cada cop més estretes per les llargues cues que fan els lectors davant els seus autors de còmic preferits. El supervendes italià Zero Calcare és un dels grans reclams d'aquest Sant Jordi. I abans que arribés a la sessió de firmes, ja s'havien esgotat els números que donen perquè la gent no s'hagi d'esperar sense aconseguir parlar amb el seu autor preferit. Zero Calcare no coneixia Sant Jordi i la jornada l'ha sorprès gratament.
Jo confesso que no lo conoscevo.
Confesso que no en sabia res de Sant Jordi i que l'he descobert ara. Em sembla una cosa molt bonica, en el sentit que el fet que sigui un esdeveniment tan popular amb gent al mig del carrer i que tingui el llibre al centre és una cosa que em sembla gairebé increïble. I m'agradaria que hi hagués coses semblants a Itàlia.
L'Alma ens explica què li agrada d'aquest autor italià.
Explica molt com la seva vida, però d'una manera molt graciosa, com rient-se de si mateix o de situacions que et poden passar a tu, que dius, bueno, potser jo ho veig com quin dia de merda he tingut i potser ahir li ha passat el mateix i diu, bueno, però me río.
Però per aquí passaran durant tot el dia una cinquantena d'autors de còmic, com Lilo Ross, creadora d'Una casa en la ciutat.
Bueno, es un día muy bonito, pero yo creo que para mí y para todo el mundo, ¿no? No sé, me hace muchísima ilusión. Me hace ilusión encontrarme con los lectores y las lectoras, conocer autores, estar en Barcelona. No sé, me parece una fiesta, me parece de las mejores fiestas que hay, la verdad.
El bon temps acompanya la jornada festiva al Passeig de Sant Joan, on el que més busquen els lectors és un dibuix i una xerrada amb els autors favorits.
I més enllà de les capitals, la festa de Sant Jordi es viu amb intensitat arreu. A Vic, una ciutat amb molts lectors i moltes llibreries, ara mateix hi ha molt ambient a la plaça Major. En total, hi ha un centenar de parades de llibres i roses. Vic, Nàtia Dell, bon dia. Acabes de parlar amb Quimi Portet, que ha vingut a signar el seu últim llibre, oi?
Exacte, bon dia. Aquest cop ha preferit quedar-se a casa i no anar a Barcelona, per mandra, ha dit textualment. Cançons amb ell llemosí, inclou la lletra de les 130 cançons de la seva carrera, amb textos introductoris seus i molt més.
Potser el més bonic, si em permets, del llibre és la introducció, el pròleg del Quim Monzó, que és un magne estudi introductori, i un epíleg del meu amic Manolo García, que fer de llangonissa amb un entrepà com aquest, doncs és un honor.
A la plaça parlem amb la llibreria més antiga de la comarca, la llibreria Anglada del 1860. El Jordi Anglada és la sisena generació del negoci.
Quan creu tant a la vora de la Setmana Santa, bueno, doncs fa que la gent es desperti una mica tard. Malgrat això, també anirà molt bé.
I també la llibreria més jove de Vic, el Deliris, fantasia, terror i ciència-ficció. Al capdavant, l'Alba Panadero.
Al final, el Sant Jordi és com molt divertit, perquè esperes que agafaran una cosa i després agafen totalment diferent.
I entre els clients trobem la Lourdes.
He comprat un llibre així en anglès per la meva parella. Doncs en aquest cas és Frankenstein. Mira, m'ha fet gràcia el llibre en si. A veure si l'encertem o no.
Pel que fa al públic infantil, el petit tresor que celebra els 10 anys amb un canvi de local i un creixement. Germán Machado diu que és molt més que una llibreria.
A mi m'agrada dir que és un centre cultural per a la infància al voltant del llibre infantil. O sigui, és un espai de lectura. Això és com ens agrada definir-nos.
I a la plaça, molta gent remenant i triant.
Llibres per mi i per la família, pels meus fills i per la meva dona.
Tens alguna idea al cap?
Un llibre que es diu Sau, que és d'una història de una gent que va estar a Guinea i va tornar aquí a la comarca d'Osona, i és la història al principi del segle XX.
Pel que fa a les roses, parlem amb la Núria Simón, d'Aràlia Flors i presidenta de Viccomerç.
Doncs de moment molt bé, molt, molt emocionant, un dia fantàstic que està fent que la gent tingui ganes de voltar i de ja començar a venir a buscar les roses, i el ritme que anem, que normalment el matí és tranquil, penso encara com serà la tarda.
El centre està farcidíssim de gent i el temps acompanya, fa molt solet.
En punt 2:15 i de Vic anem cap al Pirineu. Allà la diada també se celebra sobretot a les principals viles i ciutats, com Tremp, Sort, Puigcerdà o La Seu. A la capital de l'Alt Urgell, una quarantena de parades omplen el passeig Joan Brudieu, La Seu, Joaquim Albalate, bon dia.
Hola, Quim, bon dia.
I imaginem que aquí també, amb un bon ambient, oi?
Doncs sí, la veritat és que durant tot el matí, i tirant jo també de tòpics, el passeig ha estat un formiguer. Hi ha algunes parades de roses que fins i tot han tingut una mica de cua, i de fet ara que han sortit els nens i nenes de les escoles en tornen a tenir. I ajuda que aquí s'hi han concentrat tot d'activitats com un fotocall, un contacontes per als més menuts, o una lectura en viu de narrativa i poesia per part d'alumnes de les escoles i també de la gent gran de La Seu. I també hi ajuda, esclar, el bon temps, perquè després d'uns dies de pluja i d'uns bons ruixats ahir, avui ha sortit el sol des de primera hora i també hi ha una temperatura prou agradable. I això, és clar, ha deixat els floristes ben contents.
La rosa està anant molt bé, el dia també ens acompanya, gràcies, perquè amb aquests dies de pluja ja teníem esta por, però superbé, de moment, molt bé.
El pronòstic és bo, el que passa que, com cada any, esperem una miqueta d'aire i que ens ho tombi tot, però bueno, en general molt bé, bona temperatura.
De veritat que bé, a més feia bon dia, hi ha molta afluència de gent, de moment estem treballant bé, sí.
I pel que fa als llibres, Joaquim?
Doncs el ritme depèn de com està el país, també és bo, tot i que esperen més afluència a la tarda. A més, aquí estan tenint força èxit els llibres de proximitat. Els últims anys hi ha hagut un creixement important dels llibres del Pirineu, que més diversificat, com ens explicava l'Isidre Domenjó, que és president de l'Associació Llibre del Pirineu.
Tenim, doncs, des de història i estudis, tot el que és el tema assaig, també narrativa, novel·la com contes. Després, una altra part important també, tot el que fa a llibres de natura i excursionisme, tenen un pes molt important, i també cada vegada més està agafant molt cos dins de lo que és el llibre pirinenc, el llibre infantil i juvenil ambientat al Pirineu.
Entre els títols que més estan triomfant aquí a La Seu, precisament ho parlàvem ara amb els llibreters, hi ha dues novetats. Per exemple, La Seu d'Apareguda, que és un recull de fotos històriques de la ciutat, o Roda Pedal Pinyó, que repassa la història del ciclisme aquí a la comarca de l'Alt Urgell.
La Seu, Joaquim Albalate, moltes gràcies, bon dia.
Adéu, bona diada.
I a Figueres hi ha bullici des de primera hora de la Rambla, amb gairebé 100 parades de roses i llibres. Un matí ple de nens i nenes de les escoles. A més, aquest any, a la capital de l'Alt Empordà, hi commemoren el centenari de la visita del poeta Federico García Lorca, el fill il·lustre de la vila, un dels fills il·lustres de la vila, en Salvador Dalí. Anem cap a la capital de l'Alt Empordà. Laia Claret, bon dia.
Hola, bon dia. Avui aquí a Figueres també festa grossa. La Rambla assolellada, plena de gent, i just a tocar un dels punts clau d'avui, el Museu del Joguet. Aquí hi ha una mostra de record de la visita del poeta García Lorca a Salvador Dalí ara fa 100 anys. Montse Ganges és coautora del llibre Un herbario lorquiano i una de les dues organitzadores d'aquesta mostra. Ens explica què s'hi veu.
Unes petites flors de paper, i a dintre de cada una hi ha una cita de l'Orca referida a les roses, que n'hi ha més de 1.000.
Són roses lorquianes, el que hi ha aquí. Són aquests papers plegats, i quan el desplegues tens un petit poema de l'Orca. Amb quina intenció l'heu fet, aquesta interactuació amb la gent de Figuera?
Celebrar que fa 100 anys que va estar aquí amb nosaltres aquest grandíssim autor, i ajuntar-nos tots al voltant d'ell.
Per tant, avui qui passeja per la Rambla, qui a tocar al Museu del Joguet, s'hi troba dues cistelles amb unes cartolines plegades en forma de rosa i a dins poemes de l'Orca com aquests.
Porque has amado mucho, Dios te abrirá su puerta. ¡Ay, triste Marianita, rosa de los rosales!
Ella es niebla y es rosa, de l'eterna mañana.
Durant tot el matí, la Rambla ha estat plena de gent, sobretot de mainada, d'escoles, de nens i nenes, visitant parades, de roses, de llibres. I alguns nens i nenes ens han explicat què és el que estan llegint i ens han fet algunes recomanacions.
A mi m'agrada el d'Artec, va de Aliens.
A mi m'agrada Harry Potter, em porto un a la motxilla. És molt guai, és un llibre d'aventures.
Demà estic llegint El regne de la fantasia de Jerónimo Stilton.
I t'agrada?
M'encanta.
Aquí gairebé 100 parades omplen aquesta rambla de Figueres avui en un dia molt assolellat.
I de l'Alt Empordà cap al sud del país, anem cap a Tortosa, la Baix Ebre, també riuades de persones omplen durant tot el maldí els carrers del centre històric. Floristes i entitats són al carrer de Sant Blai i les llibreries concentrades a la plaça d'Agustí Querol. De moment, sembla que hi ha un llibre que destaca per sobre dels altres en vendes. Ara sabrem quin és. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Sí, molt bon dia, Quim. Ciutadans que es perden entre les parades i també molts escolars, és el que s'ha vist durant aquest matí. A primera hora sí que és cert que bufava un cert vent que feia una mica la guitza, però el temps està més que esplèndid aquí a la capital ebrenca. Com bé dius, està triomfant un llibre en particular, un llibre d'autors locals.
Un directament, ja. La Tortosa Underground, perquè és quan vaig començar jo a la mogudeta de les nits.
Ho tenia ben clar, eh?
Sí, vaig anar a la presentació fa una setmana. Me'l vaig comprar allí, li vaig regalar a mon germà i ara me l'he vingut a comprar per a mi.
Hem agafat el de Tortosa Underground, que aquest any ho petarà, em sembla.
Els autors Marina Pallàs i Cristian Porres relaten el moviment contracultural de la dècada dels 80 aquí a la ciutat de Tortosa. No s'ha acabat de creure l'èxit que està tenint.
De fet, estem ja veient molta gent, no?, amb el llibre a les mans i tal, i ens diuen que el decideixen agarrar, no?, la gent se retroba a les fotografies i, bueno, està encantada de tornar a trobar-se en una època que no s'havia documentat.
Pugué estar a la plaça de l'Àngel, on era el centre neuràlgic de la meva adolescència, la llibreria Folios, la llibreria Voltes. Pues estar ara com a autor, això és tot un plaer.
Un dia especial, també, com a tot arreu del país, per llibreters i floristes.
I al final també és un cas molt únic. Només passa a Catalunya que un dia tots catalans sortim a comprar llibres i roses i per molt que volen copiar este model de negoci a Madrid, en la Fira del Libro, en el que es factura a Catalunya un dia, no ho facturen ells en dues setmanes.
Tothom sempre acaba comprant alguna cosa. És un dia en el que tothom sempre sabem que pues, avui toca el llibre, no?
És el que demana sobretot la gent. Bueno, de fet, avui crec que ha llevat d'algú que ha demanat alguna cosa de color rosa, tot roig. Molta gent a les 7 del matí, bueno, a les 6 i mitja, 7 del matí ja estan aquí, la gent és del dia.
Una diada de Sant Jordi que aquí a Tortosa ha començat amb la tradicional ofrena floral, el monument dedicat a Gerard Vergés, poeta local, que fa 11 anys que va morir.
Gràcies, Jordi, Tortosa, i felicitats. I deixeu-nos aprofitar aquesta diada de Sant Jordi per presentar-nos aquesta història. Una de les parades de llibres que hi ha a Vilanova i la Geltrú és la d'una parella que debuten com a llibreters agafant el relleu d'una llibreria històrica de la capital del Garraf, la coneguda llibreria Llorenç, que va tancar fa 2 anys. Ara canvia de nom, però l'essència és la mateixa que els vilanovins recorden amb nostàlgia. L'antiga propietària, la Rosana, es va jubilar i ningú va seguir el negoci. La reobertura amaga una història personal i sentimental curiosa, la història de la Marta i el Rafa. Corresponsal al Garraf, Montse Gené i Riba, bon dia.
Hola, Quim, bon dia.
Els has anat a veure, aquests dies anaven de bòlit per tenir-ho tot enllestit per avui. Qui són la Marta Lorés i el Rafa Ballesteros i quina és la seva història?
Mira, la Marta, que és editora de llibres infantils, estiuejant a Vilanova i la Geltrú des de petita, havia escoltat a la seva veïna i amiga Anna les històries dels seus amics aragonesos i d'alguna manera és com si els hagués conegut de tota la vida. El Rafa, formador i escriptor, també escoltava les històries de la Marta. Una visita de joventut de la Marta a Saragossa va permetre posar-se cara. Fan les vides per separat i fa 6 anys, als 55, quan les circumstàncies de cada un canvien, que y ya no se separan.
Pues no sabemos muy bien qué es lo que le contaba esta amiga mía a Marta de sus amigos de Zaragoza y qué nos contaba a nosotros de su amiga de Vilanova, que bueno, pues estábamos todos enamorados de ella en la distancia.
El dia que ens vam veure dels que teníem 22 anys, no sé, ha resultat que jo ja li havia escrit cartes al Rafa i postals, que jo ni me'n recordava, però ell les tenia guardades.
Fan les seves vides per separat i es retroben quan cadascú ja té els fills grans i passen un cap de setmana a Vilanova i la Geltrú.
Vam dir, ostres, estem a Vilanova, anem a veure el Llorenç. I ens vam apropar a Llorenç, la vam trobar tancadíssima, amb un cartell que deia s'alquila, i a partir d'aquí ens va fer tanta pena que vam trucar a la Rosana. Què ha passat, Rosana? Què ha passat amb la Llorenç?
Ara estan posant llibres a les prestatgeries a Correcuita i preparant parada per Sant Jordi.
O sea, vas abriendo cajas, vas colocando libros en estanterías y te paras. O sea, no te cunde el tiempo porque cada libro lo quieres ver. Anda, y este otro, y aquella novedad, y este autor...
El nom que han triat per la seva llibreria és La Plural.
Catalunya al dia, amb Quim Balaguer.
Passen 9 minuts de 2:15, en falten 6 per 3/4. És el moment ja de deixar de parlar de Sant Jordi, perquè ara el que heu de fer quan seguim aquest programa és anar cap al carrer a buscar roses i llibres. I ara continuarem amb altres informacions. La pedregada de dissabte passat a la Plana de Lleida ha fet disparar les peticions per ampliar les assegurances als camps de fruiters. Avui han començat les peritacions a les finques afectades. Segons AgroSeguro, n'hi haurà que perdran tota la collita i d'altres on el mal acabarà sent menor del que semblava. A Lleida, Noelia Casellas, se sap quants dies s'allargaran aquestes peritacions?
Bon dia, Quim. Doncs es calcula que al voltant d'un mes. Hem de pensar que és una situació poc habitual perquè ha estat una pedregada que ha arribat molt d'hora. De fet, tot just ara ha de començar el procés d'aclarida, que consisteix a retirar una part dels fruits que fan els arbres perquè els altres puguin créixer millor. Això, segons el director d'AgroSeguro a Catalunya, Xavier Joana, pot acabar condicionant els danys.
Aquí és molt difícil perquè és un sinistre abans de clareig. On ha tocat molt fort, és evident que es perdrà tota la collita, però hi ha molta zona on una vegada darrere la clareig els hi quedarà molt poc mal. Al principi, això és el que ens diu l'experiència. Des de luego serà una xifra de dos dígits.
El que està clar és que la pedregada va agafar per sorpresa molts agricultors que encara no havien ampliat l'assegurança agrària i entre els que encara ho poden fer, ara es nota un augment substancial de peticions.
I que és veritat que la gent ara sí que està corrent a fer els complementaris o assegurar el mòdul P o als puestos on no ha tocat la pedra o ha tocat molt poc, que una vegada després d'aclarir els hi quedarà la collita més o menys normal. Ahir mateix, de fet, vam fer una ronda i sí que ens deien que tenien tanta feina a fer sinistres com a fer ampliacions per gent que encara no l'havia fet.
Un dels pagesos que es van veure sorpresos va ser el Jaume Viladegut, que ha perdut tota la collita de nectarina.
No es pot aprofitar res. El tema és que, clar, és un moment... Temps, normalment encara estàs mirant si acaba de quallar, si no, no sé què.
Segons les primeres estimacions, hi ha unes 40.000 hectàrees afectades.
Aquest matí s'ha reunit el comitè tècnic del Pla Inuncat per fer el seguiment de les tasques de segellament de la filtració que s'ha detectat a la presa del pantà de Rialp, a la Noguera, la segona més gran de Catalunya. Unes fissures que s'han detectat quan aquesta presa del curs del riu Segre està per primera vegada en la seva història gairebé al 100%, Sara Canyete.
Sí, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre va comunicar ahir que ha detectat unes esquerdes a la part alta de la presa i que ja s'està treballant per segellar la filtració d'aigua. Imma Soler és sotsdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències i explica que aquesta incidència ha portat a activar l'escenari 1 de la presa.
Literalment, aquest escenari significa que la presa, aquesta incidència que té, la pot solventar amb mesures correctores i que disposa que té el recurs per aplicar aquestes mesures correctores. I, per tant, la presa pot seguir operant amb normalitat i que no representa un risc per la població.
Mentre duren les obres, la Generalitat mantindrà activat preventivament el Pla Inuncat en fase d'alerta i també traslladarà als alcaldes de la zona les conclusions que surtin d'aquestes reunions de seguiment.
Segona sessió del judici del cas de la mort d'una jove de 26 anys a mans de la seva exparella fa 3 anys al barri del Clot, de Barcelona. En un àudio enviat 5 dies abans dels fets a la germana petita de la víctima, l'autor confès del crim ja amenaçava de mort la dona i la seva nova parella. Està seguint aquest judici a l'Audiència de Barcelona la Maria Núria Rebetlla. Bon dia.
Hola, bon dia. Han declarat davant del tribunal les dues germanes i el germà de la víctima. Tots tres han ratificat que l'encausat era molt controlador i gelós. La Clàudia, la germana petita que va conviure amb la parella, va ser testimoni de diverses agressions, algunes de les quals van portar la víctima a l'hospital. Posa aquest exemple a preguntes del fiscal.
¿Refirió en algún momento tu hermana que le agrediera?
Sí. Una vez tenía la casa desatendida que Diego le partió el labio. Le hizo daño en la costilla y en el pie.
Ara bé, el més impactant de la sessió fins ara ha estat quan la sala ha escoltat els àudios que l'home va enviar al mòbil de la Clàudia, aquest que sentirem el grava 5 dies abans de matar la seva exparella, just quan s'assabenta de qui és el nou company de la dona.
Ya sé dónde vive el man, ya sé cómo se llama y todo. Tiempo al tiempo que ella... Va a pagar todita, la va a pagar toda. Le va a meter más puñalada.
Precisament la víctima aquell mateix dia, en conèixer l'àudio, denuncia els fets als Mossos. L'encausat s'enfronta a una pena de gairebé 43 anys de presó.
I aquest migdia s'ha fet el districte administratiu de la Generalitat a Barcelona un minut de silenci per l'assassinat divendres passat d'una veïna de Calafell a mans de la seva parella. Hi ha participat la consellera d'Igualtat i Feminismes, Eva Menor, i ho ha seguit en Miquel Jarque. Bon dia.
Hola, Quim, sí, bon dia. Ha estat un minut de silenci que s'ha fet aquí a les portes d'aquest districte administratiu amb la presència de funcionaris del Departament de Justícia, també del de Feminismes, encapçalats per la consellera Eva Menor, per uns fets que van passar divendres. Recordem que l'home es va aturar a l'AP7, es va entregar a uns agents dels Mossos d'Esquadra que feien suport a una grua a l'autopista a l'altura de Constantí, al Tarragonès. Els va dir que portava el cos de la seva dona morta al maleter. Eva Menor és la consellera de Feminismes i Igualtat.
Manifestar el nostre compromís amb la societat de continuar lluitant per l'erradicació de la violència masclista, treballant molt la recuperació i l'atenció a les víctimes, però també la prevenció, i un missatge a la ciutadania de que és una evidència que les dones encara necessiten protecció, perquè les dones ens continuen assassinant pel fet de ser dones.
Dilluns, el jutge de Guàrdia de Tarragona va decretar per l'assassí confés presó provisional, comunicada i sense fiança. L'home de 43 anys no tenia ni antecedents judicials ni de violència masclista. La causa ha quedat oberta per assassinat i ara l'investiga el jutjat del Vendrell per ser el lloc de residència de la víctima.
La policia ha detingut dos homes a Alcarràs, al Segrià, per robar 10 corders d'una granja i endur-se'ls en cotxe. Els animals, que pesen uns 40 quilos cadascun, estan valorats en més de 2.000 euros. Lleida, Gal·la Benet.
Els lladres van accedir a l'explotació agrícola, van carregar els corders en un turisme i van fugir. Els Mossos d'Esquadra van localitzar el vehicle mentre circulava per la Nacional 230, al terme municipal de Torrefarrera. Els agents van detenir el conductor presumptament implicat en el furt i hores més tard van detenir la persona que l'acompanyava quan van cometre el robatori. Els dos homes, de 22 i 47 anys, passaran en les pròximes hores a disposició judicial.
Hi ha 5 detinguts per un robatori violent en una botiga de Vilafranca del Penedès, el Penedès Laura Hurtado.
Els fets van passar a principis de febrer quan 5 persones, 3 dones i 2 homes d'entre 19 i 41 anys, van accedir a l'establiment i van omplir diverses bosses amb productes. Les dones van marxar corrent mentre els homes forçaven les portes automàtiques. Dues treballadores de la botiga van seguir les dones fins a un pàrquing i van recuperar els objectes sostrets. En aquell moment van ser agredides i ruixades amb gas pebre. Les víctimes van ser traslladades a un centre hospitalari amb abrasions a les vies respiratòries i als ulls i dificultats per respirar. Els Mossos d'Esquadra van identificar i detenir els 5 presumptes autors el 26 de març, un mes i mig més tard. Tots tenen antecedents.
Passen 2 minuts de 3 quarts de 2 al Vendrell. Aquests dies s'estan fent els treballs de renaturalització de l'espai de les Madrigueres. Són 30 hectàrees a tocar del mar entre Calafell i el barri marítim de Sant Salvador, amb llacunes, vegetació i moltes espècies de fauna que hi tenen el seu hàbitat. Montse Gené, en què consisteixen aquests treballs?
S'està millorant l'estat de conservació d'aquesta zona humida que ara fa 20 anys es va salvar de la construcció. Ho detalla l'alcalde Kenneth Martínez.
Està fent doncs, una obra de renaturalització, que vol dir doncs, desmuntar totes les estructures antròpiques, bàsicament de camps de conreus, evidentment, barraques, de la mateixa activitat antròpica, eliminar també plantació o vegetació invasora, al·lòctona, i intentar doncs, això que crear una, o recuperar un ecosistema pròpiament d'aquesta zona del litoral i de la riera.
Sovint anomenada l'última finestra al mar del Baix Penedès, les Madrigueres serà un punt d'observació d'aus i d'altres espècies de mamífers i d'amfibis i també de fer passejades pels camins que s'han habilitat.
El que podran veure els visitants, per d'alguna manera, un cop ja estigui acabat, doncs hi haurà algun camí que podràs entrar a la zona reservada, que de normal estarà tancada, per d'una manera, delimitada. Podràs accedir a dues llacunes, que s'han fet una mica més grans, ja tens afloraments d'aigua en aquesta zona de desembocadura de l'antiga Ria de la Bisbal, i llavors tindràs doncs, aquests caminets per on hi ha aquestes dues llacunes i alguns punts de guaita perquè els abans, diguéssim, a l'atura del tot el que seria l'avistament d'aus, doncs puguin tenir aquest punt d'atracció.
Un cop acabin, els treballs de renaturalització se n'encarregarà de la seva gestió al Geben, grup ecologista del Vendrell i el Baix Penedès. Les obres que està fent la Generalitat costen al voltant d'1 milió d'euros, finançades amb fons europeus Next Generation.
I us parlem ara d'una nova iniciativa a Palamós per incentivar el consum de peix fresc i de proximitat. Es tracta d'una plataforma de venda en línia a través de la qual els treballadors de l'hospital d'aquest municipi poden fer una comanda a la confraria de pescadors. Els encàrrecs els poden recollir en una màquina expenedora a l'entrada del centre. De fet, ja fa 2 anys que els menús dels centres sanitaris de Palamós serveixen peix de proximitat. Però ara, qui treballa a l'hospital d'aquest municipi del Baix Empordà el pot demanar a recollir i emportar-se'l a casa. Laia Claret, a veure, com funciona? Explica'ns aquest sistema de comanda online.
Doncs mira, hola, bon dia. Els treballadors a través d'una web o descarregant-se una aplicació poden veure les espècies, comprar-les i escollir la data d'entrega a un dispensador, un armariet, que hi ha tocada a l'aparcament de l'hospital. A l'interior de cada armariet la temperatura és de 18 graus negatius. Per tant, el peix s'entrega congelat, net i envasat al buit. A través d'un codi QR, el personal pot recollir la comanda a la sortida de la feina. Cristina Manyes és gerent de la confraria de pescadors de Palamós i detalla com el preparen des de l'obrador de la confraria.
Traiem tripa i cap, en el cas d'uns espècies que esteu al cap i la tripa, altres només la tripa, i ho preparem, congelem i ho estabilitzem doncs, per poder-ho anar estocant i distribuint.
Que pugui haver-hi aquesta iniciativa és gràcies a l'acord que van segellar amb Protel, és a dir, els serveis de salut integral del Baix Empordà i l'organització de productors de pesca de Palamós. Miquel Ortega és el director d'Emprotel.
Són peixos que no tenen un valor al comercial. Estem parlant de sardines, d'anxoves, també estem parlant de llucets, de canana, de bròtola. Una mica la idea és promocionar aquests peixos de consum com a consum habitual de proteïna de quilòmetre zero.
La comanda mínima és de 0,5 quilo, la màxima de 3. Abans d'obrir-se tot el personal sanitari, l'octubre del 2024 i durant 2 mesos, es va fer una prova pilot per testejar aquesta iniciativa. Doncs bé, des del començament del projecte i fins ara, s'han fet un total de 70 comandes i han servit 100 quilos de peix de 15 espècies diferents.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Que tu no puedes ser rey si no tiene la reina.
La cantant Lola Índigo dona per perduda la batalla contra l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. La seva promotora cancela el concert que preveia fer el 12 de juliol a l'Estadi de l'Espanyol i anuncia que començarà a retornar l'import de les 20.000 entrades que ja havien venut. David Àngela, sembla que d'aquesta manera es tanca una polèmica exhibida sota els focus mediàtics, oi?
Hola, Quim, bon dia. Doncs efectivament, punt i final al pols que la cantant i ballarina madrilenya ha volgut mantenir contra aquest Ajuntament del Baix Llobregat. Recordem que en una entrevista dilluns passat al programa de televisió El Hormiguero, Índigo assegurava que el consistori no li permetia fer aquell concert. Ahir al migdia l'Ajuntament va fer un comunicat on acusava l'artista de mentir. El text recorda que el 2024 ja van comunicar a la promotora que l'estadi, el mes de juliol, ja estava compromès amb un concert de Robbie Williams. L'Ajuntament també recorda que té un acord amb el Club Blanquiblau i amb els veïns de l'estadi que permet fer un únic espectacle cultural al mes un cop s'han acabat les competicions esportives. Ara, amb la cancel·lació oficial d'aquest concert, que mai ha estat autoritzat per l'Ajuntament, i amb el retorn de l'import de les entrades venudes, sembla que la promotora i Lola Índigo assumeixen la seva derrota.
I el petit de Cal Eril torna. Ho ha anunciat per sorpresa, coincidint avui amb la Diada de Sant Jordi. Després de 3 anys, la banda liderada per Joan Pons traurà un nou disc que es publicarà a les plataformes el 9 de maig. I ja ha anunciat també les primeres dates dels concerts que faran per presentar-lo. Seran els dies 10, 11, 12 i 13 de juny al Centre d'Arts Digitals Ideal. Això és a Barcelona. Avui, però, aprofitant el Sant Jordi, s'instal·laran al Centre Artesà Tradicionarius, el CAT, al barri de Gràcia, de la capital catalana, on també es podrà escoltar el nou àlbum. Es diu Eril, 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 i se'n podrà aconseguir algun exemplar en vinil de manera anticipada. És, doncs, la tornada, després de 3 anys, del petit de Cal Eril.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
Temps ara pels esports. El Barça fa els deures a la Lliga guanyant el Mallorca i ara ja se centra en la final de la Copa de dissabte que ve contra el Madrid. Abel Serra, bon dia.
Bon dia. Els blaugrana fan un pas més en direcció cap al títol de Lliga després de superar ahir el vespre a Montjuïc el Mallorca per 1-0 en un partit en què els blaugrana van ser molt superiors als balears, rematant fins a 28 vegades a porteria, però que es van acabar enduent el partit amb un solitari gol de Dani Olmo a l'inici del segon temps. Tot i aquest triomf per la mínima, Hansi Flick es mostrava satisfet pel resultat i el joc del seu equip.
Jo crec que com hem jugat ha estat molt bé, hem jugat molt bé, hem creat moltes oportunitats, òbviament hem fallat molt també, però al final amb la porteria a 0, amb aquest 1-0 i els canvis que hem fet, jo valoro el que hem fet i com hem jugat.
Amb la final de la Copa davant el Madrid a tocar, Flick va fer rotacions a l'11 inicial i va donar entrada a jugadors com Eric Garcia, Héctor Fort i Ansu Fati, mentre que Rafinha i De Jong van jugar només uns minuts a la segona part i Koundé i Cubarsí van descansar tot el partit.
Per mi, el que veig també és que els jugadors que entren connecten de seguida amb els altres jugadors, saben el que han de fer, saben com han de jugar i això és molt bo de veure-ho.
Aquesta victòria permet als blaugranes tornar-se a situar 7 punts al davant del Madrid a l'espera del que facin avui els blancs al camp del Getafe i a falta de només 5 jornades per acabar el campionat.
I l'Espanyol, per la seva banda, va sumar un punt molt valuós al camp del València després d'empatar un gol i ara ja té un marge de 8 punts sobre les places de descens.
Els blanquiblaus continuen en una bona dinàmica. Ja fa 5 partits seguits que no perden i han sumat 11 dels últims 15 punts en joc. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, dona per molt bo el punt aconseguit.
És un puntet molt important, un rival dels millors equips de la segona volta, amb una línia que els resultats la defineixen clarament, que ve de guanyar el Bernabéu fa 2 setmanes, i penso que, bueno, que l'equip ha fet un partit prou seriós, hem treballat molt el partit.
Mentrestant, el director esportiu Frank Garagarza ha lloat aquest migdia la feina que està fent el tècnic gallec al capdavant de l'equip.
Se ve la afición lo que le quiere, es un orgullo que la gente quiera un entrenador de la casa que encima viene del barro de esta manera, que a mí me para mucha gente y me dice, oye, por favor, Manolo, es que es nuestro ídolo. La verdad es que se lo ha ganado con su día a día y con su forma de ser, con lo cual en su momento ya lo dijimos, ya lo demostramos, ya apostamos, no hay ninguna duda.
Els blanquiblaus tenen avui descans, demà començaran ja a preparar el partit que tenen pendent de Lliga al camp del Villarreal diumenge. I un apunt més encara de futbol, Irene Paredes renovarà amb el Barça femení fins al juny del 2027. El Barça i la central basca ja fa mesos que tenen contactes per renovar el contracte, que finalitza aquest 30 de juny. I a falta de negociar els últims detalls, la idea és ampliar aquesta vinculació 2 temporades més, segons explica el darrer capítol del podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio.
En bàsquet, el Barça comença avui a disputar el play-off dels quarts de final de l'Eurolliga davant del Mònaco.
L'eliminatòria és un màxim de 5 partits i els dos primers es jugaran al Principat de Mònaco. Avui divendres, el tècnic blaugrana Joan Peñarroya destaca el potencial de l'equip monegasc.
Un equip plegat d'estrelles. Mike James és evident que segurament és el més rellevant, però tens a Okowo, tens a Jordan Lloyd, tens a Stretchel, tens a Nicolates, tens a Diallo. Fins i tot que els hi falten minuts perquè juguin tanta estrella als partits, no? Aleshores, un equip amb molt de talent.
El Mònaco-Barça començarà a les 7 de la tarda i el transmetrem el Tot Gira a través de l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Avui també s'ha de jugar el primer partit de l'eliminatòria entre l'Olympiacos i el Madrid. I ahir es van jugar els primers partits. Fenerbahçe 83, París 78, Panathinaikos 87, Efes 83.
I acabarem la informació esportiva d'avui amb waterpolo i futbol sala.
En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta disputarà la final a 4 de la Champions masculina després de guanyar ahir a la piscina de l'Oradea de Romania i aconseguir d'aquesta manera la classificació per la lligueta quan encara falta una jornada per acabar la lligueta de quarts. La victòria va arribar també perquè el Fenerbahçe es va guanyar, en aquest cas, el Savona. La final a 4 de la Champions de waterpolo es jugarà a Malta del 30 de maig a l'1 de juny. I en futbol sala, derrota i el vespre de l'Indústria Santa Coloma a la pista del Palma Futsal per 5-3 en partit avançat de la 28a jornada. El tècnic Xavi Closas fa aquesta valoració.
La primera part hem competit molt bé, de tu a tu. El segon gol ens ha fet una miqueta de mal i el plantejament de la segona ha sigut una mica diferent. I amb el 2-1 només sortir, ens ha fet el 3-1 massa ràpid i allà ens ha costat i hem arribat molt justets.
Els de Santa Coloma de Gramenet, tot i aquesta derrota, continuen ocupant la 8a posició de la classificació.
no t'ho pots perdre.
Montblanc, a la Conca de Barberà, es converteix avui en l'escenari de la llegenda de Sant Jordi. Aquesta tarda, a 6:45, el fossar de la muralla de Sant Francesc acull l'acte d'entrega de la Rosa, el moment més simbòlic de la llegenda. Arredors de les seves imponents muralles i torres, els carrers de la vila ducal s'omplen d'escenes medievals, parades i personatges d'època que reviuen l'esperit del cavaller, del drac i la princesa. Un punt final espectacular, aquesta diada del patró de Catalunya. Acabeu, doncs, de gaudir de la diada de Sant Jordi i no us oblideu del llibre i la Rosa. Nosaltres tornem demà a la una. Ara us deixem amb el Catalunya Migdia, amb l'Òscar Fernández. Molt bona tarda a tothom.